amics oients, com esteu? Benvinguts tots plegats a l'antena dels 5 minuts més d'aquest dijous 28 de maig del 2026, dia sense novetats, completament serè, i amb temperatures que aquest matí són fresquetes, però no estan gens malament. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Tu ja vas 100% d'estiu, eh?
Sí, sí. Pantaló curt, màniga curta, perquè les temperatures així ho demostren. Quan surto de casa, almenys no passo fred, per tant, senyal que vaig per la bona direcció.
Sí, perquè a les hores centrals del dia, la veritat és que veritat de valent.
Sí, sí.
Com ho tenim, això, a aquesta hora?
Doncs ara mateix tenim 9 graus positius a Vall de Núria, en tenim 12 a Mieres, 13 graus, per exemple, a Dasa, Ripoll, a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 14 graus, els tenim a Olot i a Santa Pau, 15 a les Preses, a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca, 16 graus a Besalú i a Girona, 18 a Banyoles i 20 graus ja a Figueres i a Roses.
Anem a l'avançament de la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Bé, situació meteorològica per aquest dijous, que ens marca una forta pujada de temperatures, màximes de 30-35, calor forta, no descartaríem algun valor de 36 graus cap a l'Empordà, Pla de l'Estany, prelitoral gironí, i també divendres, aquesta temperatura altíssima entre els 31 i 35 aproximadament. Ara bé, les tardes, tant dijous com divendres, hi haurà algun ruixat, dijous més probable cap a Osona, dissabte més ruixat, més tempestes, en aquest cas al Pirineu, podrien ser més abundants cap a la Cerdanya.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, la Generalitat i tres ajuntaments a l'Alta Garrotxa firmen un pla d'actuació propi per a aquesta zona de la comarca.
L'objectiu és acotar i deixar més clar quin cos d'emergència ha d'actuar en cas d'incidència. Es tracta d'un pla que pot ser útil per a incendis, llevantades o massificació de persones i que pot servir per no col·lapsar la GIB 5231, la carretera que puja a Saternes.
Escoltem el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, és l'Albert Danés.
Tenir, doncs, clar, en una situació d'emergència que ens podem trobar a l'Alta Garrotxa, que malauradament amb els canvis que estem tinguent, doncs, i aquestes calors d'altes temperatures i aquest risc d'incendis que podem tenir, aquestes, doncs, situacions de pluges que també tenim, doncs, que si hi ha un tema doncs, que s'activa algun protocol d'emergències, doncs nosaltres tenim el nostre protocol propi, doncs, per tal de poder activar, doncs, com hem de funcionar en aquest espai per poder, doncs, si s'ha de desallotjar la gent o si hem de tancar l'espai, doncs, poder-lo tancar.
Belén Cox en reconeix que hi ha marge de millora en el temps d'actuació i urgències a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Explica que és un aspecte a millorar a nivell català i que a la comarca també s'ha prioritzat l'accessibilitat al servei més ràpid possible. Detalla que és una situació que cal analitzar amb indicadors que siguin útils per mesurar el temps d'espera d'una persona i poder-lo reduir.
Ja no només de l'hospital, sinó de la regió sanitària de Girona i del Servei Català de la Salut, una de les prioritats és l'accessibilitat. Tant a urgències, no? Reduir temps d'espera, quan una persona, nosaltres, no? La nostra família va a urgències, vol que l'atenguin ràpid, no? Té un problema de salut, això és és prioritari i per això cal anar mesurant, no? I tenir uns indicadors i anar veient com va.
A la Vall d'en Bas, l'Ajuntament segueix plantejant accions per pacificar la plaça de Sant Esteve d'en Bas.
Tenen previst invertir uns diners a fer un aparcament a la zona de la fàbrica de Can Marguí i treure'ls així de l'aparcament. Enguany destinaran bona part del pressupost en inversions a completar l'obra de l'aigua a la Pinya i urbanitzar la zona de la rectoria de Sant Privat d'en Bas.
Escoltem, l'alcaldessa és Magda Roca.
I tenim el problema de que sembla més un aparcament que una plaça, perquè això no passi i perquè volem que la plaça, no, sigui el cor del poble i que la gent és el que ens està demanant, doncs hi ha tot un projecte vinculat a l'antiga fàbrica de Can Marguí, en què a la darrere de la fàbrica de Can Marguí s'hi ficarà una zona d'aparcament i s'alliberarà l'espai de la plaça. Això són diners, no?, que s'han projectat dintre del pla d'inversions de l'Ajuntament amb l'ajuda del POSC.
Parlem ara d'educació perquè els alumnes dels cicles de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa organitzen una nova desfilada de moda prevista per aquest dissabte.
Són dos cicles que fa 47 anys que s'imparteixen al Centre Educatiu Garrotxí, conegut popularment per la seva vessant de la formació professional. Fins dilluns hi ha obertes les preinscripcions pel curs vinent i la desfilada de dissabte es farà a l'Hospici a partir de 6:45 de la tarda.
En dona més detalls, precisament, una de les impulsores del projecte.
És d'una vida als projectes que han estat treballant aferrissadament els segons cursos, tant d'un cicle com de l'altre. És el cicle, és el projecte final de curs, com si diguéssim. Llavors els hi donen vida, no? Venen unes models d'una escola de models, se'ls posen i els fan servir, no? Els desfilen. Llavors és molt bonic, és, això té un punt emotiu.
és la Romy Llanes, professora del cicle de confecció i patronatge, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió. I la festa de Corpus d'Olot aposta per la gastronomia, l'artesania, la música i també, com no, la faràndula.
Se celebrarà el cap de setmana vinent amb activitats des del divendres com el concurs del Jotoku. Ramon Miravet encapçalarà la proposta musical i els gegants sortiran al carrer per primera vegada aquest 2026. A banda, hi haurà tallers d'artesania, un sorteig a càrrec de l'Associació de Comerciants d'Olot i propostes gastronòmiques per a tots els gustos.
Escoltem la regidora de promoció de la ciutat, és la Gemma Canalies.
Totes les parades d'artesanies. Nosaltres també és molt important també posar molt en valor aquesta artesania, aquest producte local, i per això també ho anirà tot acompanyat de tallers. De tallers d'artesans, que per una banda hi haurà alguns tallers en el qual es crearan figures de la pròpia faràndula, hi haurà alguns altres tallers també que en aquest cas es faran tipus de, alguns tipus de flors, etc. Per tant, també convidem a tothom que formi part d'aquests tallers.
7 i 6 minuts, l'Ajuntament de les Preses vol engrandir l'espai de dansa de l'Esbar Marboleny.
Situat entre els carrers Fageda i Avinguda Constitució, des de l'Ajuntament voldrien ampliar l'espai per així poder-hi encabir més activitat i rebre més esbars d'arreu. L'alcalde admet que és un projecte costós, tot i que està quantificat amb exactitud, i ja han parlat amb responsables del govern espanyol i de la Generalitat.
És un projecte gran, volem fer una ampliació i ens agradaria molt poder tirar aquest projecte endavant. És un projecte costós, també ho hem fet arribar doncs, també al Ministeri de Cultura, ho hem fet arribar a la Generalitat, ho hem fet arribar a tots els agents, perquè realment no és una cosa que no podem fer sols, però sí que aquí doncs, és un projecte doncs, molt xulo, molt engrescador.
És temps d'esports. Ara el Club Poliesportiu Sant Joanenc ja prepara el partit de tornada del play-off contra la Unió Deportiva Jesús i Maria.
Després d'empatar 0 gols a les Terres de l'Ebre, el conjunt dirigit per Héctor Simón vol aconseguir la victòria per passar a la final d'ascens.
Escoltem el tècnic del Club Poliesportiu Sant Joanenc, és Héctor Simón.
La clau en aquest tipus de partit és una mica el que te venia dient ara, no? No especular, no pensar més del compte si el rival, si... Estar molt concentrats en el partit, seguir el guió de partit, no desviar-se, perquè és fàcil desviar-se. Després els petits detalls són molt importants, qualsevol pilota aturada, qualsevol saque de banda, qualsevol despeje, qualsevol... Vull dir, jo crec que el tema mental, el tema de tenir un nivell de concentració alt, és la clau en aquest tipus de partit.
I Arnau Pons deixa el Club Tenis Taula Olot després de 4 temporades.
El jugador d'Esparreguera tanca un cicle al conjunt lotí on ha aconseguit grans èxits juntament amb altres companys. Ha tancat la seva etapa a l'Olot com a semifinalista del Campionat de Catalunya.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. De moment tenim normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores puntes i les entrades als col·les. Avui tenim prohibits estacionar al carrer Abat Recimir, al carrer Fontanella, al carrer Nicaragua, al carrer Almogàvers, al carrer Volcà Roca Negra i l'Avinguda Girona. També recordar que està la via tallada a la Ronda Fluvià. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Udbarna presenta el nou Automower, l'evolució del robot de llegespa més venut del món. Ara, amb visió amb intel·ligència artificial, que et cuida el jardí i la privadesa. Autònom, silenciós i fabricat a Europa.
Soc l'Aitana Bonmatí. En l'alt nivell, la diferència està en escollir bé. I jo confio en Husqvarna Automower.
La número 1 de la gespa amb el número 1 de la gespa.
Secrist Jardí, el teu centre oficial Husqvarna. Ens trobareu a la Ronda Fluvià 7 d'Olot.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el Pla Amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
El 4 de juny tenim una cita als paratges del restaurant La Veu d'Olot. Arriben els premis Garrotxí de l'any. Un acte obert a tothom per reconèixer el talent comarcal amb premis a iniciatives empresarials, socials, culturals, promocionals, jove promesa, trajectòria personal i Garrotxí de l'any. Organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot amb el suport de la Diputació de Girona. Patrocinen Ajuntament d'Olot, Consell Comarcal de la Garrotxa, Olot Televisió, Ràdio Olot i la Comarca d'Olot. El 4 de juny vine a descobrir qui són els protagonistes de l'any.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Bon dia i bona hora. El Consell Comarcal de la Garrotxa, la Generalitat i tres ajuntaments de l'Alta Garrotxa firmen un pla d'actuació propi per a aquesta zona de la comarca. L'objectiu és acotar i deixar més clar quin cos d'emergència ha d'actuar en cas de qualsevol incidència.
Es tracta d'un pla que pot ser útil per a incendis, llevantades o massificació de persones i que pot servir per no col·lapsar la carretera que puja a Cadernes.
Gerard Puigdemont.
A partir d'aquest estiu, l'Alta Garrotxa comptarà amb un pla d'actuació propi en cas d'emergències. Tot plegat surt a petició de la Generalitat, qui juntament amb els ajuntaments de Montagut i Oix, Tortellà i Sales de Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa han establert un guió d'actuació en cas de possible emergència o incidència, ja sigui per una llevantada i riuada, ventades, esllavissades, onades de calor, incendis o massificació a la zona, per posar alguns exemples. Albert Danés és president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Tenir, doncs, clar, amb una situació d'emergència que ens podem trobar a l'Alta Garrotxa, que malauradament molts canvis que estem tinguent, doncs, i aquestes calors d'altes temperatures i aquest risc d'incendis que podem tenir, aquestes, doncs, situacions de pluges que també tenim, doncs, que si hi ha un tema, doncs, que s'activa algun protocol d'emergències, doncs nosaltres tenim el nostre protocol propi, doncs, per tal de poder activar, doncs, com hem de funcionar en aquest espai per poder, doncs, si s'ha de desallotjar la gent o si hem de tancar l'espai, doncs, poder-lo tancar.
El nou protocol d'actuació ha de servir per definir de manera exacta i concreta com ha d'actuar cada cos d'emergència entre bombers, Mossos d'Esquadra, agents rurals, Protecció Civil i els ajuntaments i administracions implicats a l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa per poder tallar, si cal, la carretera que porta Cadernes. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa quantifiquen entre 500 i 1.000 les persones que poden arribar a passar per la carretera GIP 5231 en períodes de màxima afluència. Cal tenir en compte que és l'única carretera d'accés i via d'evacuació en cas d'emergència. El pla d'actuació també inclou aspectes en relació al confinament de la zona i l'activació dels Duprocim.
Ens permet ordenar-ho i tenir, doncs, cada part, doncs, què ha de fer i com ha d'actuar. Vull dir que al final, doncs, crec que és un document important per tenir-lo a l'Alta Garrotxa, a la zona de Cadernes, i al final és això, definir exactament cada cos d'emergències, quines accions o què se n'han de responsabilitzar cadascun d'ells.
Danés diu que la gestió de les emergències en l'àmbit comarcal segueix sent un dels objectius principals.
El tema d'emergències és un tema important per la comarca. Hem començat amb aquest protocol, hem d'anar treballant coses també a nivell de protecció civil. Sabem, doncs, doncs, la realitat en el context que estem a dia d'avui, doncs, que les emergències estan doncs, a l'ordre del dia.
I no deixem encara les qüestions lligades amb les emergències i amb les urgències, més concretament, perquè Belén Cox reconeix que hi ha marge de millora en el temps d'atenció a urgències a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Explica que és un aspecte a millorar a nivell català i que a la comarca també s'ha de prioritzar l'accessibilitat al servei el més ràpid possible. Detalla que és una situació que cal analitzar amb indicadors que siguin útils per mesurar el temps d'espera d'una persona i poder-lo reduir.
Roger Isern.
Millorar el servei d'urgències és un dels objectius que tenen els hospitals d'arreu de Catalunya i un repte arreu, especialment a casa nostra, a la demarcació de Girona. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el temps d'espera a urgències ha provocat alguna que altra queixa i des del centre es treballa des de fa anys en reduir aquest temps. Segons la directora mèdica de l'Hospital d'Olot, Belén Cox, és un dels objectius que té sobre la taula i que s'ha de tractar.
Ja no només de l'hospital, sinó de la regió sanitària de Girona i del Servei Català de la Salut, una de les prioritats és l'accessibilitat. Tant a urgències, no? Reduir temps d'espera, quan una persona, nosaltres, no? La nostra família va a urgències, vol que l'atenguin ràpid, no? Té un problema de salut, això és una... és prioritari i per això cal anar mesurant, no? I tenir uns indicadors i anar veient com va.
Cox també fa èmfasi en l'accessibilitat que han de tenir les persones que necessitin els serveis de l'hospital. Diu que hi ha marge de millora.
L'accessibilitat també a l'especialista, a les consultes externes, no? A l'ingrés. Llavors, aquí també hi ha molt marge de millora. Llavors, també anem monitoritzant els temps d'espera quan des de l'atenció primària et deriven a l'especialista, doncs quant temps trigues en tenir una visita o per fer-te una prova, no? I tot això també és una de les prioritats que estem treballant.
La directora mèdica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa insisteix en que prioritzar aspectes com l'accessibilitat serà un dels punts clau en el seu full de ruta al capdavant de la direcció mèdica.
Marxem ara cap a la Vall d'en Bas. L'Ajuntament segueix plantejant accions per pacificar la plaça de Sant Esteve. Tenen previst invertir uns diners a fer un aparcament a la zona de la fàbrica de Can Marguí i treure d'aquesta manera els vehicles d'aquest espai.
Enguany destinaran bona part del pressupost en inversions a completar l'obra de l'aigua a la Pinya i a urbanitzar la zona de la rectoria de Sant Privat d'en Bas.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha estat impulsant un projecte participatiu per millorar l'entorn de la plaça de Sant Esteve d'en Bas. Allà, amb diners propis i amb diners del Pla d'Obres de la Generalitat, tenen previst fer canvis, concretament treure cotxes de la plaça i habilitar un espai d'aparcament just darrere la fàbrica de Can Marguí. Durant un temps, l'Ajuntament ha estat fent un procés participatiu i s'han fet entrevistes a una trentena de veïns de la zona. De tot plegat, aquestes darreres setmanes s'han estat fent un retorn. Magda Roca és l'alcaldessa de la Vall d'en Bas.
I tenim el problema de que sembla més un aparcament que una plaça, perquè això no passi i perquè volem que la plaça, no, sigui el cor del poble i que la gent és el que ens està demanant, doncs hi ha tot un projecte vinculat a l'antiga fàbrica de Can Marguí, en què a la darrere de la fàbrica de Can Marguí s'hi ficarà una zona d'aparcament i s'alliberarà l'espai de la plaça. Això són diners, no, que s'han projectat dintre del pla d'inversions de l'Ajuntament amb l'ajuda del POSC.
Aquest any l'Ajuntament de la Vall d'en Bas compta amb un pressupost de 4.500.000 euros i de tots aquests 1.100.000 euros estan destinats a inversions. Les dues principals obres estan iniciades, d'una banda la urbanització de l'entorn de la rectoria de Sant Privat amb els diferents serveis i cada que va esdevenir nova zona per habitatges amb l'ajuda de la Generalitat. Les obres estan valorades en uns 400.000 euros. L'altra gran obra és la portada d'aigua a la Pinya, amb un dipòsit, obra valorada també en uns 400.000 euros i que està inclosa al POSC.
No està sectoritzada l'aigua. Per tant, quan passa alguna cosa, no? Alguna tuberia que rebenta, que hi hagi hagut algun problema com va haver-hi fa dos o tres anys enrere, una contaminació de l'aigua a la zona de la Pinya, vam haver de portar cisternes, perquè això no passi, doncs canalitzem l'aigua del sector del Mallol cap a la Pinya amb unes anelles en què, si es dona el cas de que hi hagi fuites, de que hi hagi contaminacions, de que hi hagi algun problema, no podrem tancar l'aigua i obrir-la per la part que els hi arribi, per la part, no, que l'aigua està bé, que és la part del Mallol.
Al pla d'obres també hi figura un projecte que hauria d'iniciar-se aquest mateix any, la connexió entre el nucli d'Hostalets i l'urbanització dels Horts. L'Ajuntament ja ha posat en marxa la comunitat energètica de Sant Privat i espera avançar en la comunitat energètica del Mallol. Amb el pressupost d'aquest any també tenen previst fer alguna fase de millores a Cal Monjo, a més de millorar algun camí i carretera.
L'Ajuntament de les Preses vol engrandir l'espai de dansa de l'Esbar Marbolenc. Situat entre els carrers Fageda i Avinguda Constitució, des de l'Ajuntament voldrien ampliar l'espai per així poder-hi encabir més activitats activitats i rebre més esbarts d'arreu.
L'alcalde admet que és un projecte costós, tot i que està quantificat amb exactitud, i ja han parlat amb responsables del govern espanyol i de la Generalitat.
L'Ajuntament de les Preses ja ha demanat a l'Estat i a la Generalitat ajuda per poder impulsar un projecte que creuen que seria molt beneficiós pel poble i també per una de les entitats més importants del municipi, l'Esbart Marboleny. Des de fa un temps plantegen la possibilitat d'engrandir l'espai de dansa i seu de l'Esbart Presenc per poder acollir més esbarts i oferir més activitat en l'àmbit de la dansa d'arrel tradicional. Albert Danés és l'alcalde.
És un projecte gran, volem fer una ampliació i ens agradaria molt poder tirar aquest projecte endavant. És un projecte costós. També ho hem fet arribar doncs, també al Ministeri de Cultura, ho hem fet arribar a la Generalitat, ho hem fet arribar a tots els agents, perquè realment no és una cosa que no podem fer sols, però sí que aquí doncs, és un projecte doncs, molt xulo, molt engrescador.
Fa uns dies l'alcalde de les Preses ja va transmetre aquest desig al subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon. Danés detalla què necessitarien exactament a l'espai situat entre el carrer La Fageda i l'avinguda de la Constitució.
I és una ampliació de la zona de l'espai de dansa perquè realment doncs, diferents companyies i esbarts doncs, puguin venir a treballar i a fer les seves propostes doncs, de dansa d'arrel tradicional i que tot això doncs, passi a les Preses, pugui passar tot a les Preses, venen, fan les preparacions, tenen un lloc de residència per poder fer doncs, aquests treballs i que després es repercuteixi també en el centre cultural de que les companyies, els esbarts, la gent que pugui venir pugui doncs, ensenyar-ho també a la nostra ciutadania, als veïns i veïnes de les Preses amb aquestes representacions.
Enguany l'Esbart Marboleny fa 50 anys i, sens dubte, la tirada endavant d'un projecte d'aquest tipus seria un dels millors regals que podrien rebre.
Els alumnes dels cicles de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa organitzen una nova desfilada de moda prevista per aquest cap de setmana.
Són dos cicles que fa 47 anys que s'imparteixen al centre educatiu garrotxí, conegut popularment per la seva vessant de la formació professional. Fins dilluns hi ha obertes les preinscripcions pel curs vinent i la desfilada de dissabte es farà a l'hospici a partir de 6:45 de la tarda.
Els alumnes de cicles de formació professional de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa organitzen un any més una desfilada de moda. L'alumnat del segon curs de cada cicle, ja sigui el de grau mitjà, que és el de confecció, com el de grau superior, que és el de patronatge, són els encarregats de preparar l'esdeveniment. Uns cicles que durant aquests dies tenen les prescripcions obertes fins al proper dilluns i al llarg de tota la seva història, que gairebé ja arriba als 50 anys, hi han passat uns 3.000 alumnes. La professora dels cicles de confecció i patronatge, Romina Anés, ha explicat els detalls de la 38a desfilada que es farà a l'hospici aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Són declaracions a la finestra de la televisió.
És d'una vida els projectes que han estat treballant aferrissadament els segons cursos, tant d'un cicle com de l'altre. És el cicle, és el projecte final de curs, com si diguéssim. Llavors els hi donen vida, no? Venen unes models d'una escola de models, se'ls posen i els fan servir, no? Els desfilen. Llavors és molt bonic, és sense un punt emotiu.
Tenir una vena artística és una de les característiques que comparteixen els alumnes d'aquests cicles. En el cas de Jana Diago, alumna del grau mitjà, explica que ja ha fet les primeres peces i que li agrada molt el món de la moda.
Estic començant per coses petites, però sí que després coses més peces de roba vaig per coses meves, que m'he fet alguna faldilla, un armillo, però això més com cap a fora, però després de cara al cicle ens vam fer una camisa i després coses més d'estutxos, necessaires i diverses coses.
Per la seva banda, l'alumne de cicle superior, Roger Amat, ha detallat alguns dels aspectes que es treballen en un cicle gairebé a la seva totalitat pràctic, però que també té algunes assignatures de caire teòric.
Sí que és veritat que aquesta assignatura, que és la de materials, és molt teòrica i no m'esperava aquesta assignatura. Però hi ha molta pràctica, això sí que és el que m'esperava, però sí que em va sorprendre bastant aquesta assignatura.
La desfilada aquest dissabte dels alumnes de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa servirà com a punt final d'un projecte que mostra la seva passió per la moda, sector en el qual en un futur desitgen dedicar-s'hi.
I posem música. La festa de Corpus d'Olot aposta per la gastronomia, l'artesania, la música i també la faràndula.
Se celebrarà el cap de setmana vinent amb activitats des de divendres, com el concurs del Jotoku. Ramon Miravet encapçalarà la proposta musical i els gegants sortiran al carrer per primera vegada aquest 2026. A banda, hi haurà tallers d'artesania, un sorteig a càrrec de l'ACO i propostes gastronòmiques per tots els gustos.
La festa de Corpus se celebrarà el proper cap de setmana a Olot per començar el mes de juny amb activitat al centre de la ciutat. Entre altres, hi haurà tallers i concerts que ompliran una programació variada per a tot tipus de públic, segons expliquen des del mateix Ajuntament. Tant el 5 com el 6 de juny, la sèrie d'actes començaran a partir de les 5 de la tarda i s'allargaran fins a la mitjanit. Segons la regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, ha detallat algun dels punts claus d'aquesta festa de Corpus.
Totes les parades d'artesanies. Nosaltres també és molt important també posar molt en valor aquesta artesania, aquest producte local, i per això també ho anirà tot acompanyat de tallers. De tallers d'artesans, que per una banda hi haurà alguns tallers en el qual es crearan figures de la pròpia faràndula, hi haurà alguns altres tallers també que en aquest cas es faran tipus de, alguns tipus de flors, etc. Per tant, també convidem a tothom que formi part d'aquests tallers.
Una de les protagonistes de la festa serà la faràndula. Com marca la tradició, els gegants d'Olot sortiran al carrer en els dos dies del cap de setmana i ho faran com en els darrers anys, acompanyats de la resta de faràndula olotina, com els nans i cavallets amb la cercavila el dissabte a partir de les 6 de la tarda des de l'hospici i el ball a la plaça Major el diumenge a partir de les 12 del migdia. El regidor de festes a l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
La faràndula al complet que serveixi per celebrar aquesta festa de Corpus amb l'oportunitat el dissabte amb la cercavila, passejant pels carrers de la ciutat, i després el diumenge reforçant un dels moments també bonics de l'any, que és aquesta plaça Major per Corpus, amb el Ball dels Gegants, i després també tota la faràndula presidint aquesta sardana de Corpus.
Per primera vegada l'Associació de Comerciants d'Olot participarà a la festa de Corpus i ho farà amb la gran tòmbola del comerç. La presidenta de l'entitat és Esther Verdaguer.
I ho hem volgut fer amb una tòmbola, amb la gran tòmbola del comerç local. De què es tracta? Doncs tindrem una tòmbola aquí al mig, que durant el divendres i el dissabte, la gent que comprin, el dissabte a la tarda podran venir i amb cada compra podran tirar d'una butlleta. Tindran una butlleta on hi ha premis. Hi ha premis de totes les botigues que s'hi han adherit, vull dir que han volgut contribuir amb premis molt especials i sorpreses. Hi haurà esmorzars, hi haurà pica-piques, bueno, hi haurà molts de premis diferents.
Una festa de Corpus on també hi haurà lloc per a la gastronomia. La tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Neus Jiménez, ha explicat quines propostes presentarà.
Hi haurà una oferta diversa, hi ha 5 propostes gastronòmiques diferents de 5 restaurants diferents, que són la Quinta Justa, la 10, a Tacollona de Grup 15 Ous, el Juici Luci i la Perla, i després cadascú amb les seves característiques i amb la seva tipologia doncs farà una proposta, no? Tindrem des de les patates de la 10 fins a hamburgueses de diferents tipus.
Durant la festa de Corpus també se celebrarà una nova edició del Jo Toco, el concurs de grups novells i que vol donar espai a nous talents musicals.
Temps ara pels esports. El Club Poliesportiu Sant Joanenc ja prepara el partit de tornada del play-off contra la Unió Deportiva Jesús i Marià.
Després d'empatar 0 gols a les Terres de l'Ebre, el conjunt dirigit per Héctor Simón vol aconseguir la victòria per passar a la final d'ascens.
El Sant Joanenc va empatar 0 gols a l'anada del partit de semifinals del play-off per pujar a segona catalana. Tot i fer un partit molt seriós a nivell defensiu en un camp de dimensions reduïdes, el conjunt garrotxí va aconseguir generar ocasions com per mereixer la victòria. Tot i això, no va poder superar el porter del conjunt tarragoní i ara té la tornada a casa en un partit on necessita la victòria per passar a la final. El tècnic del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Héctor Simón, afirma que s'equivocarien si l'equip es pensa que al ser un camp de dimensions més grans els hi costarà adaptar-se.
Aquest tipus de partit, l'experiència és que no s'ha d'especular. A priori i dintre de la teoria, pues és un equip, ells tenen jugadors, doncs, alguns veteranos que poder els hi costa camp gran, però el meu missatge d'avui, que anem a entrenar avui, és que el partit serà... Hem fet la primera part i ara falta la segona, que serà similar, que el rival ens forçarà, que les dimensions del camp són diferents, però que el tipus de partit serà similar. Sí, jo crec que seria un error si entrem a pensar que aquí les distàncies que ells patiran...
L'objectiu del Club Garrotxí és aconseguir pujar de categoria. L'equip està a un pas de posar-se a la final. Per fer-ho, Simón explica que l'equip ha d'estar unit, tranquil i gestionar els nervis i el partit de la millor manera possible. El tècnic del Sant Joanenc afegeix que les claus per aconseguir passar d'eliminatòria i l'ascens són els petits detalls.
La clau en aquest tipus de partit és una mica el que te venia dient ara, no? No especular, no pensar més del compte si el rival, si estar molt concentrats en el partit, seguir el guió de partit, no desviar-se perquè és fàcil desviar-se. Després els petits detalls són molt importants, qualsevol pilota aturada, qualsevol saque de banda, qualsevol despeje, qualsevol... Vull dir, jo crec que el tema mental, el tema de tenir un nivell de concentració alt, és la clau en aquest tipus de partit.
El partit entre el Sant Joanenc i la Unió Deportiva Jesús i Maria jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Municipal de Sant Joan les Fonts. Els àrbitres són del Vallès Occidental i l'àrbitre principal serà Javier López. Des del club han organitzat diverses activitats perquè aquest dissabte, durant tot el dia Sant Joan les Fonts, es converteixi en una autèntica festa amb un únic objectiu, que el primer equip passi a la final del play-off i estigui a un pas més a prop de la segona catalana.
Bon dia i bona hora, són 8:15, és hora de recapitular els principals continguts informatius d'aquest dia que despunta. Avui estem a 28 de maig del 2026, un dia que comença amb el cel completament serè a casa nostra, un altre dia de forta calor. Consell Comarcal de la Garrotxa, Generalitat i tres ajuntaments de l'Alta Garrotxa firmen un pla d'actuació propi per a aquesta zona sensible de la comarca.
L'objectiu és acotar i deixar més clar quin cos d'emergència ha d'actuar en cas d'incidència. Es tracta d'un pla que pot ser útil per a incendis, llevantades o massificació de persones i que pot servir per no col·lapsar la carretera que puja a Sedernes.
Us ho explicarem només de començar el nostre informatiu. El dia en què, ja que parlem d'urgències, parlarem amb Belén Cox, que és precisament la màxima responsable del Servei d'Atenció d'Urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Diu que hi ha marge de millora.
Explica que és un aspecte a millorar a nivell català i que a la comarca també s'ha de prioritzar l'accessibilitat al servei el més ràpid possible. Detalla que és una situació que cal analitzar amb indicadors que siguin útils per mesurar el temps d'espera d'una persona i poder-lo reduir.
A la Vall d'en Bas, l'Ajuntament segueix plantejant accions per pacificar la plaça de Sant Esteve.
Tenen previst invertir uns diners a fer un aparcament en la zona de la fàbrica de Can Marguí i treure així els vehicles d'aquest sector. Enguany destinaran bona part del pressupost en inversions a completar l'obra de l'aigua a la Pinya i a urbanitzar la zona de la rectoria de Sant Privat d'en Bas.
A les Preses, l'Ajuntament vol engrandir l'espai de dansa de l'Esmart en Marboleny.
Situat entre els carrers Fageda i Avinguda Constitució, des de l'Ajuntament voldrien ampliar l'espai per així poder-hi encabir més activitat i rebre més esbarts d'arreu. L'alcalde admet que és un projecte costós, tot i que està quantificat amb exactitud, i ja han parlat amb responsables del govern espanyol i de la Generalitat.
Els alumnes dels cicles de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa organitzen una nova desfilada de moda prevista per aquest dissabte.
Són dos cicles que fa 47 anys que s'imparteixen al Centre Educatiu Garrotxí, conegut popularment per la seva vessant de la formació professional. Fins dilluns hi ha obertes les preinscripcions pel curs vinent i la desfilada de dissabte es farà a l'Hospici a partir de 6:45 de la tarda.
I la festa de Corpus d'Olot aposta per la gastronomia, l'artesania, la música i la faràndula.
Se celebrarà el primer cap de setmana de juny amb activitats des de divendres, com el concurs del Jotoku. Ramon Miravet encapçalarà la proposta musical i els gegants sortiran al carrer per primera vegada aquest 2026. A banda, hi haurà tallers d'artesania, un sorteig a càrrec de la CO i propostes gastronòmiques per a tots els gustos.
El Club Poliesportiu Sant Joanenc en Esport ja prepara el partit de tornada del play-off contra la Unió Deportiva Jesús i Maria.
Després d'empatar 0 gols a les Terres de l'Ebre, el conjunt dirigit per Héctor Simón vol aconseguir la victòria per passar a la final.
I Arnau Pons deixa el Club Tenis Taula Olot després de 4 temporades.
El jugador d'Esparreguera tanca un cicle al conjunt olotí on ha aconseguit grans èxits juntament amb altres companys. Ha tancat la seva etapa a l'Olot com a semifinalista del Campionat de Catalunya.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El proper 12 de juliol, la Masia Pi Guillem obre les seves portes per a una ocasió molt especial, la festa del xuletón i la sidra. Un dia pensat per viure una experiència exclusiva en plena natura, amb cuina en directe i l'atenció de sempre totalment personalitzada. Gaudeix d'un bon aperitiu i un còctel a la terrassa i comparteix una taula única amb el nostre xuletón de criança pròpia. No és només un dinar, és una experiència única per viure-la a poc a poc. Informació i reserves a masiapiguillem.com.
I embolica que fa fort investiguen suposats pagaments del PSOE a l'Ere 10 per frenar processos judicials contra el partit.
Luco ha entrat a la seu del PSOE per a una nova derivada del cas Leire i el jutge ha imputat la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exsecretari d'organització Santos Cerdán i altres càrrecs.
Feijó, mentrestant, reclama eleccions davant l'agonia de Sánchez, diu, mentre els socis d'investidura es mostren prudents.
La notícia sobre l'entrada de Luco a la seu del PSOE ha coincidit al Congrés amb la sessió de control al govern amb l'absència de Pedro Sánchez.
Per cert que aquí n'hi ha per tots, cas Kitchen. Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez encapçalen les declaracions dels 10 acusats.
La fiscalia demana una pena de 15 anys de presó tant per a l'exministre d'Interior com per al seu ex número 2. Per a Villarejo en demana 19.
Acaba sense acord la reunió d'educació i sindicats. La USTECA la qualifica d'absolutament decebedora.
El departament ha demanat més temps per acabar d'estudiar les propostes dels sindicats i ha assegurat que l'escola inclusiva no serà un escull.
A la pàgina internacional, Donald Trump inunda amb el seu nom i imatge l'administració dels Estats Units.
L'obsessió per escampar la seva marca personal s'ha vist reflectit en l'estampació de documents amb la seva cara i el rebateig d'edificis emblemàtics de Washington amb el seu nom.
És ben bé que li falta un quart d'hora,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Condemnen l'assistent de Matthew Perry a 3 anys i mig de presó per injectar-li ketamina.
La sentència posa fi a una causa en què s'han condemnat les 5 persones que van admetre haver intervingut en la mort de l'actor.
Amb tot això ens n'anem al llit una altra vegada i anem a dormir, eh? Perquè
sí,
tal com està el panorama,
Déu-n'hi-do.
Sí,
sí, sí.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. De moment tenim normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores puntes i les entrades als col·les. Avui tenim prohibits estacionar al carrer Abat Recimir, al carrer Fontanella, al carrer Nicaragua, al carrer Almogàvers, al carrer Volcà Roca Negra i l'Avinguda Girona. També recordar que està la via tallada a la Ronda Fluvià. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
El temps amb Dani Ramírez.
Bé, situació meteorològica per aquest dijous, que ens marca una forta pujada de temperatures, màximes de 30-35, calor forta, no descartaríem algun valor de 36 graus cap a l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, prelitoral gironí, i també divendres, aquesta temperatura altíssima entre els 31 i 35 aproximadament. Ara bé, les tardes, tant dijous com divendres, hi haurà un ruixat, dijous més probable cap a Osona, dissabte més ruixat, més tempestes, en aquest cas al Pirineu, podrien ser més abundants cap a la Cerdanya.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Husqvarna presenta el nou Automower, l'evolució del robot de llegespa més venut del món. Ara, amb visió amb intel·ligència artificial, que et cuida el jardí i la privadesa. Autònom, silenciós i fabricat a Europa.
Soc l'Aitana Bonmatí. En l'alt nivell, la diferència està en escollir bé. I jo confio en Husqvarna Automower.
La número 1 de la gespa amb el número 1 de la gespa.
Secrist Jardí, el teu centre oficial Husqvarna. Ens trobareu a la Ronda Fluvià 7 d'Olot.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
El pasajero nocturno, Cowgirl, Beast, la bèstia i The Mandalorian en Grogu.
Cines Olot, un món de pel·lícula. Un any més, la Garriga s'engalana i es prepara per la seva celebració més popular, la Festa de Corpus. Més de 200 anys d'història, 240.000 clavells, 30 catifes de flors i l'ou com balla. Danses populars, imatgeria festiva, la tradicional processó, concerts i molts més actes que us faran gaudir d'una tradició que no us podeu perdre. Consulteu tota la programació a visitalagarriga.cat. Del 4 al 7 de juny, viu el Corpus. Gaudeix de la Garriga.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Bon dia i bona hora. El Consell Comarcal de la Garrotxa, la Generalitat i tres ajuntaments de l'Alta Garrotxa firmen un pla d'actuació propi per a aquesta zona de la comarca. L'objectiu és acotar i deixar més clar quin cos d'emergència ha d'actuar en cas de qualsevol incidència.
Es tracta d'un pla que pot ser útil per a incendis, llevantades o massificació de persones i que pot servir per no col·lapsar la carretera que puja a Cadernes.
Gerard Puigdemont.
A partir d'aquest estiu, l'Alta Garrotxa comptarà amb un pla d'actuació propi en cas d'emergències. Tot plegat surt a petició de la Generalitat, qui juntament amb els ajuntaments de Montagut i Oix, Tortellà i Sales de Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa han establert un guió d'actuació en cas de possible emergència o incidència, ja sigui per una llevantada i riuada, ventades, esllavissades, onades de calor, incendis o massificació a la zona, per posar alguns exemples. Albert Danés és president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Tenir, doncs, clar, en una situació d'emergència que ens podem trobar a l'Alta Garrotxa, que malauradament amb els canvis que estem tinguent, doncs, i aquestes calors d'altes temperatures i aquest risc d'incendis que podem tenir, aquestes, doncs, situacions de pluges que també tenim, doncs, que si hi ha un tema, doncs, que s'activa algun protocol d'emergències, doncs nosaltres tenim el nostre protocol propi, doncs, per tal de poder activar, doncs, com hem de funcionar en aquest espai per poder, doncs, si s'ha de desallotjar la gent o si hem de tancar l'espai, doncs, poder-lo tancar.
El nou protocol d'actuació ha de servir per definir de manera exacta i concreta com ha d'actuar cada cos d'emergència entre bombers, Mossos d'Esquadra, agents rurals, Protecció Civil i els ajuntaments i administracions implicats a l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa per poder tallar, si cal, la carretera que porta Cadernes. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa quantifiquen entre 500 i 1.000 les persones que poden arribar a passar per la carretera GIP 5231 en períodes de màxima afluència. Cal tenir en compte que és l'única carretera d'accés i via d'evacuació en cas d'emergència. El pla d'actuació també inclou aspectes en relació al confinament de la zona i l'activació dels DuproSIM.
Es permet ordenar-ho i tenir, doncs, cada part, doncs, què ha de fer i com ha d'actuar. Vull dir que al final, doncs, crec que és un document important per tenir-lo a l'Alta Garrotxa, a la zona de Cadernes, i al final és això, definir exactament cada cos d'emergències, quines accions o què se n'han de responsabilitzar cadascun d'ells.
Danés diu que la gestió de les emergències en l'àmbit comarcal segueix sent un dels objectius principals.
El tema d'emergències és un tema important per la comarca. Hem començat amb aquest protocol, hem d'anar treballant coses també a nivell de protecció civil. Sabem, doncs, la realitat en el context que estem a dia d'avui, doncs, que les emergències estan, doncs, a l'ordre del dia.
No deixem encara les qüestions lligades amb les emergències i amb les urgències, més concretament, perquè Belén Cox reconeix que hi ha marge de millora en el temps d'atenció a urgències a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Explica que és un aspecte a millorar a nivell català i que a la comarca també s'ha de prioritzar l'accessibilitat al servei el més ràpid possible. Detalla que és una situació que cal analitzar amb indicadors que siguin útils per mesurar el temps d'espera d'una persona i poder-lo reduir.
Roger Isern.
Millorar el servei d'urgències és un dels objectius que tenen els hospitals d'arreu de Catalunya i un repte arreu, especialment a casa nostra, a la demarcació de Girona. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el temps d'espera a urgències ha provocat alguna que altra queixa i des del centre es treballa des de fa anys en reduir aquest temps. Segons la directora mèdica de l'Hospital d'Olot, Belén Cox, és un dels objectius que té sobre la taula i que s'ha de tractar.
Ja no només de l'hospital, sinó de la regió sanitària de Girona i del Servei Català de la Salut, una de les prioritats és l'accessibilitat, tant en urgències, no? Reduir temps d'espera quan una persona, nosaltres, no? La nostra família va a urgències, vol que l'atenguin ràpid, no? Té un problema de salut, això és una... és prioritari i per això cal anar mesurant, no? I tenir uns indicadors i anar veient com va.
Cox també fa èmfasi en l'accessibilitat que han de tenir les persones que necessitin els serveis de l'hospital. Diu que hi ha marge de millora.
L'accessibilitat també a l'especialista, a les consultes externes, no? A l'ingrés. Llavors, aquí també hi ha molt marge de millora. Llavors, també anem monitoritzant els temps d'espera quan des de l'atenció primària et deriven a l'especialista, doncs quant temps trigues en tenir una visita o per fer-te una prova, no? I tot això també és una de les prioritats que estem treballant.
La directora mèdica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa insisteix en que prioritzar aspectes com l'accessibilitat serà un dels punts clau en el seu full de ruta al capdavant de la direcció mèdica.
Marxem ara cap a la Vall d'en Bas. L'Ajuntament segueix plantejant accions per pacificar la plaça de Sant Esteve. Tenen previst invertir uns diners a fer un aparcament a la zona de la fàbrica de Can Marguí i treure d'aquesta manera els vehicles d'aquest espai.
Enguany destinaran bona part del pressupost en inversions a completar l'obra de l'aigua a la Pinya i a urbanitzar la zona de la rectoria de Sant Privat d'en Bas.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha estat impulsant un projecte participatiu per millorar l'entorn de la plaça de Sant Esteve d'en Bas. Allà, amb diners propis i amb diners del Pla d'Obres de la Generalitat, tenen previst fer canvis, concretament treure cotxes de la plaça i habilitar un espai d'aparcament just darrere la fàbrica de Can Marguí. Durant un temps, l'Ajuntament ha estat fent un procés participatiu i s'han fet entrevistes a una trentena de veïns de la zona. De tot plegat, aquestes darreres setmanes s'han estat fent un retorn. Magda Roca és l'alcaldessa de la Vall d'en Bas.
Hi tenim el problema de que sembla més un aparcament que una plaça, perquè això no passi i perquè volem que la plaça, no, sigui el cor del poble i que la gent és el que ens està demanant, doncs hi ha tot un projecte vinculat a l'antiga fàbrica de Can Marguí, en què a la darrere de la fàbrica de Can Marguí s'hi ficarà una zona d'aparcament i s'alliberarà l'espai de la plaça. Això són diners, no, que s'han projectat dintre del pla d'inversions de l'Ajuntament amb l'ajuda del POSC.
Aquest any l'Ajuntament de la Vall d'en Bas compta amb un pressupost de 4.500.000 euros i de tots aquests 1.100.000 euros estan destinats a inversions. Les dues principals obres estan iniciades, d'una banda la urbanització de l'entorn de la rectoria de Sant Privat amb els diferents serveis i cada que va esdevenint nova zona per habitatges amb l'ajuda de la Generalitat. Les obres estan valorades en uns 400.000 euros. L'altra gran obra és la portada d'aigua a la Pinya, amb un dipòsit, obra valorada també en uns 400.000 euros i que està inclosa al POSC.
No està sectoritzada l'aigua. Per tant, quan passa alguna cosa, no? Alguna tuberia que rebenta, que hi hagi hagut algun problema com va haver-hi fa dos o tres anys enrere, una contaminació de l'aigua a la zona de la Pinya, vam haver de portar cisternes, perquè això no passi, doncs canalitzem l'aigua del sector del Mallol cap a la Pinya amb unes anelles en què, si es dona el cas de que hi hagi fuites, de que hi hagi contaminacions, de que hi hagi algun problema, no? Podrem tancar l'aigua i obrir-la per la part que els hi arribi, per la part, no, que l'aigua està bé, que és la part del Mallol.
Al pla d'obres també hi figura un projecte que hauria d'iniciar-se aquest mateix any, la connexió entre el nucli d'Hostalets i l'urbanització dels Horts. L'Ajuntament ja ha posat en marxa la comunitat energètica de Sant Privat i espera avançar en la comunitat energètica del Mallol. Amb el pressupost d'aquest any també tenen previst fer alguna fase de millores a Cal Monjo, a més de millorar algun camí i carretera.
L'Ajuntament de les Preses vol engrandir l'espai de dansa de l'Esbar Marbolenc. Situat entre els carrers Fageda i Avinguda Constitució, des de l'Ajuntament voldrien ampliar l'espai per així poder-hi encabir més activitats i rebre més esbars d'arreu.
L'alcalde admet que és un projecte costós, tot i que està quantificat amb exactitud i ja han parlat amb responsables del govern espanyol i de la Generalitat.
L'Ajuntament de les Preses ja ha demanat a l'Estat i a la Generalitat ajuda per poder impulsar un projecte que creuen que seria molt beneficiós pel poble i també per una de les entitats més importants del municipi, l'Esbar Marbolenc. Des de fa un temps plantegen la possibilitat d'engrandir l'espai de dansa i seu de l'Esbar Presenc per poder acollir més esbars i oferir més activitat en l'àmbit de la dansa d'arrel tradicional. Albert Danés és l'alcalde.
És un projecte gran, volem fer una ampliació i ens agradaria molt poder tirar aquest projecte endavant. És un projecte costós, també ho hem fet arribar, doncs, també al Ministeri de Cultura, ho hem fet arribar a la Generalitat, ho hem fet arribar a tots els agents, perquè realment no és una cosa que no podem fer sols, però sí que aquí, doncs, és un projecte, doncs, molt xulo, molt engrescador.
Fa uns dies l'alcalde de les Preses ja va transmetre aquest desig al subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon. Danés detalla què necessitarien exactament a l'espai situat entre el carrer La Fageda i l'avinguda de la Constitució.
I és una ampliació de la zona de l'espai de dansa perquè realment doncs, diferents companyies i esbars doncs, puguin venir a treballar i a fer les seves propostes doncs, de dansa d'arrel tradicional i que tot això doncs, passi a les Preses, pugui passar tot a les Preses, venen, fan les preparacions, tenen un lloc de residència per poder fer doncs, aquests treballs i que després es repercuteixi també en el centre cultural de que les companyies, els esbars, la gent que pugui venir pugui doncs, ensenyar-ho també a la nostra ciutadania, als veïns i veïnes de les Preses amb aquestes representacions.
Enguany l'esbar Marbogany fa 50 anys i, sens dubte, la tirada endavant d'un projecte d'aquest tipus seria un dels millors regals que podrien rebre.
Els alumnes dels cicles de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa organitzen una nova desfilada de moda prevista per aquest cap de setmana.
Són dos cicles que fa 47 anys que s'imparteixen al Centre Educatiu Garrotxí, conegut popularment per la seva vessant de la formació professional. Fins dilluns hi ha obertes les preinscripcions pel curs vinent i la desfilada de dissabte es farà a l'hospici a partir de 6:45 de la tarda.
Els alumnes de cicles de formació professional de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa organitzen un any més una desfilada de moda. L'alumnat del segon curs de cada cicle, ja sigui el de grau mitjà, que és el de confecció, com el de grau superior, que és el de patronatge, són els encarregats de preparar l'esdeveniment. Uns cicles que durant aquests dies tenen les prescripcions obertes fins al proper dilluns i al llarg de tota la seva història, que gairebé ja arriba als 50 anys, hi han passat uns 3.000 alumnes. La professora dels cicles de confecció i patronatge, Romín Llanes, ha explicat els detalls de la 38a desfilada que es farà a l'hospici aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Són declaracions a la finestra de la televisió.
És d'una vida els projectes que han estat treballant aferrissadament els segons cursos, tant d'un cicle com de l'altre. És el cicle, és el projecte final de curs, com si diguéssim. Llavors els hi donen vida, no? Venen unes models d'una escola de models, se'ls posen i els fan servir, no? Els desfilen. Llavors és molt bonic, és... Això té un punt emotiu.
Tenir una vena artística és una de les característiques que comparteixen els alumnes d'aquests cicles. En el cas de Jana Diago, alumna del grau mitjà, explica que ja ha fet les primeres peces i que li agrada molt el món de la moda.
Estic començant per coses petites, però sí que després coses més, peces de roba, vaig per coses meves, que m'he fet alguna faldilla, un armillo, però això més com cap a fora, però després de cara al cicle ens vam fer una camisa i després coses més d'estutxos, necessaires i diverses coses.
Per la seva banda, l'alumne de cicle superior, Roger Amat, ha detallat alguns dels aspectes que es treballen en un cicle gairebé a la seva totalitat pràctic, però que també té algunes assignatures de caire teòric.
Sí que és veritat que aquesta assignatura, que és la de materials, és molt teòrica i no m'esperava aquesta assignatura. Però hi ha molta pràctica, això sí que és el que m'esperava, però sí que em va sorprendre bastant aquesta assignatura.
La desfilada aquest dissabte dels alumnes de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa servirà com a punt final d'un projecte que mostra la seva passió per la moda, sector en el qual en un futur desitgen dedicar-s'hi.
I posem música. La festa de Corpus d'Olot aposta per la gastronomia, l'artesania, la música i també la faràndula.
Se celebrarà el cap de setmana vinent amb activitats des de divendres, com el concurs del Jotoku. Ramon Miravet encapçalarà la proposta musical i els gegants sortiran al carrer per primera vegada aquest 2026. A banda, hi haurà tallers d'artesania, un sorteig a càrrec de l'ACO i propostes gastronòmiques per tots els gustos.
La festa de Corpus se celebrarà el proper cap de setmana a Olot per començar el mes de juny amb activitat al centre de la ciutat. Entre altres, hi haurà tallers i concerts que ompliran una programació variada per a tot tipus de públic, segons expliquen des del mateix Ajuntament. Tant el 5 com el 6 de juny, la sèrie d'actes començaran a partir de les 5 de la tarda i s'allargaran fins a la mitjanit. Segons la regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, ha detallat algun dels punts claus d'aquesta festa de Corpus.
Totes les parades d'artesanies. Nosaltres també és molt important també posar molt en valor aquesta artesania, aquest producte local, i per això també ho anirà tot acompanyat de tallers. De tallers d'artesans, que per una banda hi haurà alguns tallers en el qual es crearan figures de la pròpia faràndula, hi haurà alguns altres tallers també que en aquest cas es faran tipus de, alguns tipus de flors, etc. Per tant, també convidem a tothom que formi part d'aquests tallers.
Una de les protagonistes de la festa serà la faràndula. Com marca la tradició, els gegants Olot sortiran al carrer en els dos dies del cap de setmana i ho faran com en els darrers anys, acompanyats de la resta de faràndula olotina, com els nans i cavallets amb la cercavila el dissabte a partir de les 6 de la tarda des de l'hospici i el ball a la plaça Major el diumenge a partir de les 12 del migdia. El regidor de festes a l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
La faràndula al complet que serveixi per celebrar aquesta festa de Corpus amb l'oportunitat el dissabte amb la cercavila, passejant pels carrers de la ciutat i després el diumenge reforçant un dels moments també bonics de l'any, que és aquesta plaça Major per Corpus amb el Ball dels Gegants i després també tota la faràndula president aquesta sardana de Corpus.
Per primera vegada l'Associació de Comerciants d'Olot participarà a la festa de Corpus i ho farà amb la gran tòmbola del comerç. La presidenta de l'entitat és Esther Verdaguer.
I ho hem volgut fer amb una tòmbola, amb la gran tòmbola del comerç local. De què es tracta? Doncs tindrem una tòmbola aquí al mig que durant el divendres i el dissabte la gent que comprin, el dissabte a la tarda podran venir i amb cada compra podran tirar d'una butlleta, tindran una butlleta on hi ha premis. Hi ha premis de totes les botigues que s'hi han adherit, vull dir que han volgut contribuir amb premis molt especials i sorpreses. Hi haurà esmorzars, hi haurà pica-piques, bueno, hi haurà molts de premis diferents.
Una festa de Corpus on també hi haurà lloc per a la gastronomia. La tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Neus Jiménez, ha explicat quines propostes presentarà.
Hi haurà una oferta diversa, hi ha 5 propostes gastronòmiques diferents de 5 restaurants diferents, que són la Quinta Justa, la 10, a Tacollona de Grup 15 Ous, el Juici Luci i la Perla, i després cadascú amb les seves característiques i amb la seva tipologia doncs farà una proposta, no? Tindrem des de les patates de la 10 fins a hamburgueses de diferents tipus.
Durant la festa de Corpus també se celebrarà una nova edició del Jo Toco, el concurs de grups novells i que vol donar espai a nous talents musicals.
Temps ara pels esports. El Club Poliesportiu Sant Joanenc ja prepara el partit de tornada del play-off contra la Unió Deportiva Jesús i Marià.
Després d'empatar 0 gols a les Terres de l'Ebre, el conjunt dirigit per Héctor Simón vol aconseguir la victòria per passar a la final d'ascens.
El Sant Joanenc va empatar 0 gols a l'anada del partit de semifinals del play-off per pujar a segona catalana. Tot i fer un partit molt seriós a nivell defensiu en un camp de dimensions reduïdes, el conjunt garrotxí va aconseguir generar ocasions com per mereixer la victòria. Tot i això, no va poder superar el porter del conjunt tarragoní i ara té la tornada a casa en un partit on necessita la victòria per passar a la final. El tècnic del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Héctor Simón, afirma que s'equivocarien si l'equip es pensa que al ser un camp de dimensions més grans els hi costarà adaptar-se.
El tipus de partit, l'experiència és que no s'ha d'especular. A priori i dintre de la teoria, pues és un equip, ells tenen jugadors, doncs, alguns veteranos que poder els hi costa, camp gran, però el meu missatge d'avui, que anem a entrenar avui, és que el partit serà... Hem fet la primera part i ara falta la segona, que serà similar, que el rival ens forçarà, que les dimensions del camp són diferents, però que el tipus de partit serà similar. Sí, jo crec que seria un error si entrem a pensar que aquí les distàncies que ells patiran...
L'objectiu del Club Garrotxí és aconseguir pujar de categoria i l'equip està a un pas de posar-se a la final. Per fer-ho, Simón explica que l'equip ha d'estar unit, tranquil i gestionar els nervis i el partit de la millor manera possible. El tècnic del Sant Joanenc afegeix que les claus per aconseguir passar d'eliminatòria i l'ascens són els petits detalls.
La clau en aquest tipus de partit és una mica el que te venia dient ara, no? No especular, no pensar més del compte si el rival, si estar molt concentrats en el partit, seguir el guió de partit, no desviar-se perquè és fàcil desviar-se. Després els petits detalls són molt importants, qualsevol pilota aturada, qualsevol saque de banda, qualsevol despeje, qualsevol... Vull dir, jo crec que el tema mental, el tema de tenir un nivell de concentració alt, és la clau en aquest tipus de partit.
El partit entre el Sant Joanenc i la Unió Deportiva Jesús i Maria jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Municipal de Sant Joan les Fonts. Els àrbitres són del Vallès Occidental i l'àrbitre principal serà Javier López. Des del club han organitzat diverses activitats perquè aquest dissabte, durant tot el dia Sant Joan les Fonts, es converteixi en una autèntica festa amb un únic objectiu, que el primer equip passi a la final del play-off i estigui a un pas més a prop de la segona catalana.
No.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Fa 22 anys que al Racó de la Llum escoltem, assessorem i cuidem cada detall perquè tu et sentis bé, avui i cada dia. Productes naturals i ecològics, triats amb criteri, experiència i molta dedicació. Perquè al Racó de la Llum, el més important, ets tu. Racó de la Llum, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs al Mercat d'Olot o al WhatsApp 669 72 77 08. Al Racó de la Llum. 22 anys al vostre costat.